Una fulla a la barba, de Marc Estranya. No hi acostuma a passar molta gent per la carretera, i els pocs que encara es dignen a travessar aquesta antiga via, sempre en perill de ser menjada pel bosc, ho fan a massa velocitat com per parar atenció en el poble que s'alça en un cantó. Tampoc hi resta gaire gent en el poble. Les cases es comencen a enrunar, però encara hi viu algun avi o alguna àvia que resisteix a deixar la llar que l'ha vist néixer. No hi ha joves al poblet, i encara menys se sent el xivarri de la canalla. Van marxar fa molt de temps a alguna ciutat veïna, sota el reclam de la modernitat. I quan els avis ja no hi siguin, el bosc tornarà a reclamar el que és seu, però plorarà la seva pèrdua. No gaire lluny del poblet, a mitja hora potser passejant, hi ha un llac. No és massa gran, ombrívol en excés pels gustos de la gent, i sempre està cobert d'aquells mosquitots grossos d'aigua estancada. Però és un lloc bonic per jeure una estona. A l'altra banda del llac hi ha una cabana. Bé, hi havia una cabana. Era la cabana del llenyataire, però ara amb prou feines es distingeixen al seu lloc uns quants fustots mal amuntegats. La barca que utilitzava per creuar el llac i anar al poble se la van menjar els corcs ja fa molt. Però si algú apartés aquell munt d'herbes, segurament hi trobaria el que en resta de la carcassa. Decididament, pocs són els que un es pot trobar per aquí. Del caminet que utilitzava antany el llenyataire, no en queda gran cosa. I a mida que el vas seguint, els arbres es tanquen més i més al teu voltant. Certament no és una sensació massa agradable, perquè sembla que el bosc t'ofegui. I no us negaré que fins i tot es pot transformar en un ens força amenaçador. Però no us deixeu enganyar per les aparences. Si us atureu i escolteu, i mireu el bosc amb uns altres ulls, amb unes altres orelles, potser sereu capaços d'escoltar quelcom semblant a unes passes. Unes passes certament diminutes, això sí. I potser, només potser descobrireu que allí sota, entre un munt d'herbes que ni hauríeu pensat a considerar dignes del vostre esguard, voleteia quelcom semblant a una barba. I en veritat és una barba. Una barba més aviat petita, això sí. No voldria treure mèrits a la vostra troballa, però encara més bon observador serà aquell qui descobreixi què o qui s'amaga sota aquest munt de pèl grisós que ja es torna blanc. Bé, potser demano massa. La veritat és que és en Klein. Com us definiria en Klein? Bé, el que salta més fàcilment a la vista és que no medeix ni un pam. I per cert, les robes d'en Klein són un pèl singulars. El fet és que no sé com es confonen sempre amb l'entorn. Però això sí, aquesta barba cada cop més blanca el delata. Realment dubto molt que s'hagi afectat en moltíssim temps. Fins i tot m'atreviria a afirmar que no ho ha fet en tota la seva vida. Em fa pensar que potser s'agrada la barba pels noms, perquè en Klein és un nom, és clar. No sé si és cosa de l'edat, perquè en Klein ja comença a fer-se vell, però cada cop està més melancònic i pensatiu, sobretot després d'aquell vespre. No fa gaire temps, em penso. En Klein passejava amb el seu posat habitual, capcot, pensatiu, amb aquell caminar incert del qui camina pel sol gust de caminar, quan de sobte i sense previ avís es trobava amb el rostre sempre somrient d'en cap a menys de dos pams. Dos pams de nom, a més. «Hola, hola, hola!» El saludà una veu cridanera i sorprenentment ràpida. En Cap havia estat voleiant entre les branques baixes dels arbres, segurament perseguint algun pobre esquirol que no tenia la culpa de res. I al veure en Klein allà baix, li havia saltat al damunt amb una d'aquelles cabrioles que li han donat el nom. Perquè Cap és un veritat, el diminutiu de cabriola, com tothom en el bosc sap. Haureu deduït ja que en Cap, com en Klein, és un esperit dels boscos. Però permeteu-me que us informi que no per això ha de ser forçosament un nom. Abreviant, en Cap és un fullet. Un fullet que medeix quasi el doble que en Klein, per cert. Tampoc porta barba. De fet, és imberba, i les seves faccions són extremadament joves. Fins i tot m'atreveixo a qualificar de puerils, malgrat que ningú sap si és un follet jove o no. És clar que ningú té tampoc la més remota idea de quan es pot considerar que un follet és vell, ni ells mateixos. I és que els follets no compten el pas del temps. Tan sols saben que els seus germans del bosc creixen, envelleixen i moren. I si a ells també els ha de passar quelcom de semblant, val més no trencar-se massa el cap, perquè el temps passarà tant si vols com si no vols. Això en pensen els follets. Però em sembla que m'he desviat del tema. El fet és que en Klein, al veure aquell gegantàs que se li apareixia xisclant des dels aires, sortir del seu estat de trànsit i tornar al món real, potser massa de cop i volta, perquè a causa de l'espant es feu un embolic amb els seus propis peus, caminant encara unes poques passes vacil·lants cap endavant, en feu unes quantes encara de més vacil·lants cap enrere i acabar sepultat sota un munt de fullaraca maleint i rondinant com només un nom ho sap fer. «Que t'has fet mal?», preguntà preocupat el follet penjat per sobre el nom i de cap per avall. En Klein es quedà estupefacte, i no n'hi havia per menys la veritat, perquè aquesta fou amb tota seguretat la primera vegada que en cap no es posà a riure com un beneit davant la visió d'algú que queia de cul a terra. Oh, no és que en cap sigui un sàdic ni res d'això, però ell, amb la més bona intenció del món, simplement és així. I el fet que per un cop estigués preocupat era realment símbol de que quelcom no rutllava com era degut. «No, gràcies», murmurà en Klein encara sorprès, alçant-se amb el nas arrugat i espolsant-se la barba. En Klein és un nom, i com a bon nom, és sumament cautelós i assenyat, de manera que s'estalvia el temps i l'esforç de preguntar-li directament en cap què era el que l'amoïnava i esperar que fos ell mateix qui li contés espontàniament les causes del seu malestar. «Tens una fulla a la barba, Klein?» El follet feu un altre cabriol a l'aire mentre el nom intentava desprendre's de la fulla mencionada, però com sempre calculà malament les distàncies i acabà estampant-se contra el mateix munt de fulles que en Klein amb un cop flonjo. En cap s'alçà amb un mer somriure d'orella a orella. «Ha, vaja!» es digué en Klein. «En una altra ocasió s'hauria estat tot el que resta del vespre fins a la nit rient i revolcant-se per terra». Val a dir que en Klein, bonàs com és, estava realment preocupat pel seu company, de manera que començà a caminar sense dir un mot amb l'esperança que el follet buidés el pap d'una vegada. El pobre Klein se'l mirà amoïnat una bona estona i suportà els estridents xiulets del follet sense rondinar ni un xic. «Saps què estava recordant ara?» Deixa anar de cop en cap a una velocitat tal que en Klein amb prou feina s'hi encertà a coordinar els mots tal com era degut. «L'última vegada que em veu renyar per haver-me divertit a costa dels humans eren els fills del llenyataire», continua en cap somrient i sense donar temps a l'altre d'articular un simple monosíl·lab. «Sempre m'ho passava bé amb els fills del llenyataires. Recordo a una noieta i els seus dos o potser tres germans petits. Van fer una cara quan van comprendre que s'havien perdut dins el bosc després d'estar seguint la meva veu durant tota la tarda». El follet esclafia a riure sorollosament, tant que feu sortir volant espantat un pobre ocell que olorava al vespre en un arbre proper. «I quan vaig començar a imitar el crit del mussol?» En cap quasi no podia parlar amb tanta rialla, el que provocava que vocalitzés a un ritme molt més lent. «Quasi a la mateixa velocitat que tothom». Es dugué les mans a la boca en forma d'altaveu i començà a xisclar eufòricament. «Oh!» va fer un xiscle la nena. «Em vaig endur un ensurt i tot jo». Les riallades d'en cap pujaren fins a un to insuportable, fins al punt que en Klein estigué seriosament tentat de bufetejar-li ben fort el clatell, però a reprimir. No sé com ho aconseguí, però a reprimir. Sortosament per en Klein i per tots els habitants del bosc que tenien la mala sort d'estar pels voltants, les riallades d'en cap disminuïren d'intensitat progressivament, amb algun rebrot de tant en tant, fins que es quedà normalment callat. Xiulant, això sí. Un follet rars cops deixa de fer soroll, malgrat el que ens pugui semblar a nosaltres. Vaja, pensa en Klein, així que és això, nostàlgia. El bosc s'obrí davant seu. Havien arribat a un clar força espaiós. Sí, és aquest mateix petit clar que s'obre davant nostre. Però jo volia dir espaiós per les pautes d'un nom i d'un fullet, òbviament. De fet, un parell d'humans d'estatura mitjana tindrien problemes per caber-hi estirats un amb els peus damunt al cap de l'altre. Certament, poca cosa sembla aquest clar un humà, però per en Klein aquest clar és la seva llar. Allí és on el seu arbre del naixement, que no era més que una llavor quan en Klein no era més que un nadó, aferra les seves arrels a la terra. I això per en Klein significa moltíssim. Però mireu, el cel crepuscular comença a perdre la seva tonalitat vermellosa. Escolteu una estona. Sentiu com cauen els sons de la nit damunt el clar? Ja sé l'estona que porto parlant d'aquest clar, però deixeu-me que us en digui quatre mots més, si us plau. En aquest clar hi ha un arbre. Un arbre que els pares d'un nadó nom van plantar temps enrere. Un arbre que ha crescut i que ha madurat al mateix temps que el nom. Un nom que, com ja he dit, no és altre que en Klein, però en aquest clar hi ha també una caseta de noms. No us hi escarrasseu, no. No la descobrireu. Us he dit que és una caseta de noms i es troba ben protegida pel bosc i sobretot per les arrels de l'arbre del naixement d'en Klein, perquè en aquesta caseta hi viu en Klein. La seva dona ja no és amb ell. Un dia va voler anar a visitar una amiga seva que viu a unes hores de camí i es va trobar de cop i volta amb que algú havia trencat el bosc i havia cobert la terra amb una substància dura i artificial. Però un nom no es fa enrere així com així. Va voler anar a l'altra banda del bosc i una roda de cautxú la va trepitjar quan ella es quedà paralitzada de terror davant el sobtat terratrèmol. I els seus fills ja fa molt que s'han casat i han format la seva llar. Però no creieu pas que en Klein està sol. Per començar, viu amb dos petits ratolins descendents de les primeres mascotes dels seus fills. I a més, cada nit, havent sopat, es troba amb els seus amics en aquest mateix clar. En cap feu un parell de cabrioles. Es situa a l'alçada de les branques més altes del roure contigu al d'en Klein i començar a arrossegar una gla mentre cantussejava amb la seva veu estrident i feia equilibris amb les ales per romandre amb el cap més elevat que els peus. En Klein somrigué silenciosament i entrà dins la casa subterrània. Els ratolins tornaren a pidular-li un parell de llaminadures i un cop s'hagueren cruspit les galetes que en Klein mateix elabora amb l'ajuda de les abelles del rus dels elfs, els convencé per tal que es posessin a dormir fins als seus cistellets. És clar que aquests cistellets no són ja els mateixos que aquells en els que havien dormit els avis dels avis dels... Bé, aquells en els que havien dormit els primers avantpassats de les mascotes de la família de noms. I quan els ratolins estigueren fent veure que dormien, en Klein es dirigí tranquil·lament vers l'armari on desava cada nit la seva pipa. La seva pipa de nom, grossa com ell mateix, d'aquelles fetes amb banya de cèrvol i que recolzen en el terra. Que no sabeu què és una pipa de nom? Doncs si mai en teniu ocasió, us aconsello ferventment que un vespre ajaguts tranquil·lament davant la porta de casa us endugueu algun als llavis. Us asseguro que val la pena. Per què, si no creieu que en Klein cada nit es relaxa contemplant com el dolç alè nocturn s'endú els anells de fum que crea amb la seva magnífica pipa? Un cop amb la seva bosseta de tabac, en Klein es dirigia altre cop cap a la superfície, on esperaria la resta dels amics que havien de venir aquella nit. Es detingué davant el mirall del rebador, intentant treure's una fulla que s'havia quedat enganxada entre els pèls de l'enorme barba. I des d'allí estant sentí la sobtada riallada d'en Cap. Segurament havia arribat algú altre. Començà a caminar pel passadís que conduïa cap a l'exterior, afinant-la ja de per si fina orella, intentant copsar de què es tractava. Escoltà una altra veu estrident al costat de la d'en Cap. No hi havia dubte. Era en Ploma, un altre fullet. En Klein pujà les escales que conduïen a l'exterior sense problema. S'estava fent gran, però la filla al cap sempre havia dut una vida força saludable i estava tan fort com el roure que protegia la seva casa de gnom. En Cap volava la seva peculiar manera per sobre el barret emplomat en ploma. Val a dir que en Cap i en Ploma no s'assemblen absolutament en res físicament. El que d'altra banda tampoc no és res de l'altre món, perquè els follets s'assemblen entre si com un ou a una castanya. El primer que sobta d'en Ploma és que està fet tot un gegantàs. És més alt que en Cap, fins al punt que tres gnoms pujats un a sobre de l'altre difícilment el superarien en estatura. A més, en Ploma no té ales, i el seu barret de tres puntes és coronat per una enorme ploma, tan grossa com el propi Klein. Tot això combinat amb la seva veu estrident de follet fa que en Ploma passi difícilment desapercebut entre els habitants del bosc. En Cap encara rodolava per l'aire rient com una esperitat per alguna cosa que havia dit en Ploma. Malgrat que aquelles riallades acostumaven a exasperar el gnom, en Klein s'alegrà en el fons que la punxada de melanconia hagués remès en el follet. A ningú no li agrada veure un amic trist, per molta raó que tingui d'estar-ho. En Klein saludà en Ploma mentre s'asseia damunt la pedra plana a la que acostuma a reposar cada vespre. «Salut, Klein. Tens una fulla a la barba». En Ploma no parlà ni de bon tros tan ràpid com en Cap, però tampoc dóna temps a que el puguis interrompre. «Estàvem recordant aquella nit en la que en Cap va voler ajudar el sabater». En Klein arrugà el nas. En Ploma amplià el somriure i en Cap experimentà un rebrot de riallades després d'haver gaudit d'un petit instant d'aparent calma. El pobre home li va deixar la casa potes en l'aire. Imagina't que no se li ocorregué una altra cosa que deixar l'agulla cosint sola mentre ell anava a passejar per la casa, perquè deia que s'avorria. La pobra casa devia acabar tipa d'ell. Imagina que no sé com s'ho feu i calar foc. Ho canvià absolutament tot de lloc i fins i tot la inundà. I pregunta-li d'on va treure l'aigua. La veritat és que en Klein ja havia escoltat aquesta història sempre contada de diferent manera, això sí. Però en Ploma continuà sense deixar que el nom pogués articular mitja síl·laba. I ell tampoc ho intentà. I no fou fins a la matinada que no recordà que havia deixat a l'agulla cosint al taller. Just en el moment en què el sabater s'alçà del llit fart de l'escàndol que en Cap estava muntant. Imagina't la seva impressió a l'entrar al seu taller i veure una agulla cosint sola una sabata del tamany d'un gegant, a un follet amb cara de no saber què passa al seu voltant, i tota la casa regirada i desendreçada amb restes de foc i amb un pam d'aigua. En Cap començà a xisclar demanant que callés, a punt de rebentar de riure. En Ploma començà a riure també, i en Klein a somriure. A la nit següent vaig haver de tornar-hi per compensar el pobre sabater, però l'home estava tan espantat pel que havia passat durant la nit anterior que no va aclucar l'ull una sola vegada. Vaig haver-hi de tornar encara una altra nit per assegurar-me que dormia i fins i tot li vaig preparar un filtre, però el pobre tipus quasi se'm mor al veure l'ampolleta al seu costat sortida del no-res i es passà encara una setmana més sense gosar ficar-se al llit per les nits. Els seus congèneres van acabar per anomenar-lo la Clucaulls i els nens anaven a veure'l treballar i es feien un tip de riure quan s'adormia de cop i es queia de la cadira o es clavava l'agulla al nas. En Cap caigué sorollosament a terra, faltant-li les forces per sostenir-se en l'aire de tant riure, i malgrat això encara seguia revolcant-se entre la fullaraca. Tant el nom com l'altre follet esclafiren a riure també. El nom tornà a xupar la pipa que s'havia hagut d'apartar dels llavis per culpa de les rialles. «Va bé a riure una estona», comentà. En Ploma s'assentà al seu costat, a terra, dipositar carinyosament el seu barret sobre una altra pedra, allisà la seva estimada ploma i s'estirà sobre l'herba amb els braços en creu, amb la mirada vers les estrelles que ja començaven a estendre's arreu. Es produí un silenci tan sols interromput pel soroll que produïa en Ploma, que pensatiu picava amb els peus com el que pica de mans, i pel bufar d'en Cap, que havia acabat de redescobrir que si posava els llavis en determinada posició i bufava, el vent li feia voleiar el serrell. «Sabeu què he fet aquesta matinada?», preguntà en Ploma sense esperar resposta. Com sempre, en Klein tampoc no intentà donar-se-la. «He anat a visitar el poble». En Cap s'incorporà com un ressort, les faccions inundades d'infantil curiositat. «Ets foll?», saltant Klein al mateix temps tan indignat que en Plom es veia obligat a interrompre's. Ja saps el que vam acordar en l'últim Consell del Bosc? Que fins que no aconseguéssim entendre què està passant i fins que les coses no tornin a ser com han de ser, evitaríem els humans en la mesura del possible. I a tu no se t'acut altra cosa que presentar-te al seu poble? Ja ho sé, Klein, murmurà l'esbroncat llestimosament, quasi com una disculpa. I, de fet, transgredir tan descaradament una resolució adoptada pel Consell del Bosc és una falta verdaderament greu. Però és que feia molt temps que em rodava pel cap. De veritat, que no me n'he pogut estar, Klein. El nom es relaxà amb un sospir. Ningú sap més que els noms que no és bo romandre enfadat massa estona, sobretot si ja no es pot arreglar el mal fet. Però sospirà tristament abans que el fullet continués amb la seva explicació. La veritat és que no he trobat ningú que em necessités, que volgués la meva ajuda. En Plom va parlar amb un to tristot, i verdaderament el pobre fullet es sentia força desgraciat en aquell moment. Fins i tot hi ha hagut un tipus que m'ha insultat i m'ha estat perseguint amb una cosa que llançava trons. I em sembla que un d'ells m'ha tocat de ple, perquè de seguida se m'ha escaldat el cul i li ha hagut de remullar ben bé abans que se'm passés la cuissó. Què li devia passar a aquell home? Si no li he fet pas res, jo. De veritat. En Klein somrigué sense ganes, demostrant-li que sabia perfectament que no havia sigut culpa seva. En cap s'havia tornat a sentar i jugava amb una fulla recollida del terra. Tothom s'ha oblidat de nosaltres, digué llestimosament i de forma extraordinàriament lenta, per tractar-se d'ell, és clar. No, sentencià l'altre fullet. És pitjor. Ja ningú creu en nosaltres. En cap tornà a estirar-se fent un soroll desagradable amb la boca. És maco contemplar com tremolen els estels. Però aneu en compte. No sigui que un d'ells us llenci al damunt i us deixi mig bornis. No, si parlo seriosament, de veritat. Si haguéssiu estat aquella nit en el clar, ho hauríeu vist. I rompré precipitadament passant per davant del nas d'en Klein a una velocitat increïble. S'alçà fins a perdre's en el cel i aparegué un altre cop per allí on menys se l'esperava. Era Cties, la fada. Que no heu vist mai una fada? Bé, és que Cties és la més petita del grup. Amb prou feina s'hi deu igualar l'alçada d'una pinya més aviat petita. Però, per contra, és amb molt la més veloç i la més lluminosa. És bastant probable que més d'un cop hagueu confós una fada amb una coca de llum. Fixeu-vos-hi bé la pròxima vegada. En cap saltà i es precipità cap a la nouvinguda. Hola, hola, hola! La saludà entre rialles. Actià se la va un moment i després tornà a l'alçada d'en cap, que no vola ni de bon tros amb la destressa i la velocitat de la fada. Sinó que més aviat roda per l'aire, ara panxa amunt, ara cap per avall, ara com pot. Acties començà a donar voltes entorn del rialler fullet, coneixedora que això li produiria un fort atac de pessigolles, fins que es decidí desenganxar-se en uns segons per saludar els altres. En Klein s'ho mirava amb el nas arrugat. En Klein se n'adona sempre de tot el que passa al seu voltant, malgrat que no ho demostri. I és curiós, però si no fos impossible, on diria que entre aquesta fada i aquest fullet hi ha quelcom més que amistat. Hola! Tens una fulla a la barba, Klein? L'avisà Cties quan passava l'os pel seu davant. Donà un parell de tombarelles al voltant del barret i la ploma, saludà el propietari amb la seva veu diminuta i tornà al costat d'en cap, al qual li pregà que no li fés més pessigolles. Cties torcí sobtadament alliberant una espècie de pols en forma d'estrella que feu estornudar en cap i es quedà fent voltes entorn seu. Les fades són encara més inquietes que els fullets. Encara tusso per culpa del que m'ha passat aquest matí. No ho endevinaríeu mai, es queixà, i de pas aprofitar per proposar una endevinalla. A Cties li encanten les endevinalles. Que t'has estavellat contra un mussol, li contestà en cap espontàniament. Els dos fullets esclafiren a riure i en cap tornar a rebolcar-se per terra. Fa temps, distreta, amb les seves constants giragonses, Actia s'emputarà sobtadament contra la panxa d'un mussol. La pobra bèstia quasi es morí de l'espant, però la fada es quedà tan sorpresa que romangué completament immòbil uns instants per primera vegada en la seva vida. Actia s'avergonyeix molt cada cop que algú li recorda aquell episodi, i precisament per això, i també perquè encara riu de gust rememorant-ho, en cap li menciona sempre que ve el cas, i a vegades fins i tot quan no hi ve. Per tota resposta, la fada maté un diminut crit de ràbia i es llançà contra el fullet. L'impacte feu que Actia s'alliberés més pols d'estrella sobre el fullet que començà a estornudar i s'ennuegà per voler cridar, riure, fer voltarelles, barallar-se amistosament amb la fada i estornudar, tot al mateix temps. I això feu que en cap encara tingués més ganes de riure. «Salutacions a tothom», digué en aquell moment una veu melodiosa provinent d'un extrem del clar. «Encara us he de parlar d'un darrer esperit del bosc, però aquest no és cap fada, cap follet, ni per descomptat cap nom. Qui arribava en aquell moment era Silén, i Silén és una nimfa. Una nimfa que, com qualsevol altra nimfa, fa que tota l'atenció s'entri en ella, amb la seva sola presència. I és que per moltes vegades que l'hagis contemplada, la bellesa d'una nimfa sempre et sorprendrà. Com ja haureu suposat, en Cleny fou el primer que reaccionà. Benvinguda sigui sempre, Silén, la saludà educadament. Un s'ha de referir educadament a una nimfa si no la vol molestar. Has arribat a temps per escoltar una història que Ties era a punt d'explicar? La fada tornà a colpejar en cap per fer que aquest es comportés mínimament, però l'únic que aconseguí fou provocar encara més pessigolles aquell fullet mig enterrat sota un munt de fulles seques i que no parava mai de riure. Silén se sentà al costat d'en Ploma, el qual s'erguia en una postura més digna, i en Klein estrenyé els ulls i rigué per dins. «Continua, doncs, amb la teva història, si et plau», convidà Silén a Ties un cop estigui còmode. «Per cert, Klein, tens una fulla a la barba. La fada no us feu pregar». «Era una mica més de migdia», començà sense parar de moure's en cap instant, «i jo estava passejant prop de la zona on el bosc s'ha trencat. Ja sabeu, allí on ha aparegut aquella cosa fastigosa que sempre està plena de brutici i de fums, per on sovint passen humans dins de carretes pudentes». Els altres assentiren reconeixent la zona de la qual parlava Acties. Qualsevol habitant del bosc la reconeixeria, però el nom arrugà encara més el front. La prohibició d'evitar els humans inclou la zona per on han partit el bosc. «Doncs en això que sento els crits d'una nena», continua Acties, «i jo, naturalment, m'hi he dirigit encuriosida. I he vist una parella d'humans que s'havien dut la seva carreta pudenta fins on era jo passejant per fer-la orinar». «Opa!» Els dos fullets esclataren alhora amb mostres d'incredulitat. «És veritat», protestà Ties. «Aquestes carretes pudentes orinen, com els humans. Era un líquid negre i molt espès que la terra no es podia empassar. Per un cop, segurament perquè estava massa ocupat jugant amb una gla, en cap no feu cap comentari inoportú. Acties feu unes sobtades giragonses en l'aire abans de continuar, com si tingués nàusees. Bé, doncs el cas és que els dos humans més grans, un home i una dona, estaven com preocupats perquè la seva carreta pudenta orinava allà al mig. Però molt a prop meu he vist una nena que jugava amb una cosa rodona de plàstic, quasi tan grossa com ella mateixa». La fada s'interrompré per poder donar un parell de voltes al clar, deixant anar sense voler tot un rastre de pols d'estrelles que feu estornudar els fullets i deixant la barba del gnom completament platejada. «Doncs jo que m'hi acosto per saludar-la i jugar-hi una estona, i a la molt grollera no se li acut altra cosa al veure'm que espolvorejar-me amb una pols nauseabunda que teníem encatzamada dins un pot metàl·lic. Em pensava que em moria de fàstic, i encara em couen els ulls i la gola. Ah, però després he tornat i li he fet sortir una berruga així de grossa». Els dos fullets havien esclafit a riure quan havia contat com l'espolvorejaven, però la notícia final feu que en cap fes un bot amb les ales i anés a revolcar-se més a prop del llindar del clar. Davant d'això, l'altre fullet, que en el fons comparteix la seva mateixa naturalesa, hagué d'apretar-se la boca amb totes dues mans fins a fer-se mal per evitar revolcar-se també pel terra davant de Silent. Actí es feu un posat d'indignació, però Reggae començà a volar a tota velocitat al voltant d'en Cap, omplint-lo de pessigolles i de pols d'estrelles altre cop. Doncs jo no veig que sigui una cosa per riure, francament. Silent tenia el front arrugat, per això no feia disminuir la gràcia que l'acompanyava sempre. En Klein li donà la raó. Ja fa molt que les coses no són el que eren, rondinà. Mireu, començà la ninfa. L'última vegada que un humà va entrar en el meu clar va ser per sentar-se'm sobre les flors i omplir-me la gespa de deixalles. Fins i tot, Silent envermellí lleugerament, no saberen si de ràbia o de vergonya, va orinar al mig de l'estany. Encara sentien les riallades d'en Cap, però els altres tornaven a estar seriosos. Acties començà a donar voltes a tota velocitat al voltant del grup en actitud pensativa i en Klein baixà la vista. No, repetí, les coses ja no són el que eren. Jo crec que en tenen la culpa les coses pudentes i sorolloses. Cada mot d'Acties sortí d'un punt diferent del clar. És veritat, concedia en Ploma melancònic. El sabater ja no necessita que l'ajudi a cosir el cuir. Ara li ho fan fullets de ferro. Suposo que ells no demanen un platet de llet a la porta. I us en recordeu de l'últim nen que van intercanviar els zels? Preguntà Ties tornant al costat d'en Cap, que havia aturat el seu riure però ara es dedicava a fer cabrioles a dos pams del terra. Sí, respongué la ninfa sense gaires ganes. Tan sols sabia preguntar-nos on hi havia un tal visor. I quan li vam fer comprendre que no teníem la més remota idea d'on parava aquest tal visor, ni de qui era, continuà Acties, es va estar tota la nit xisclant i fent marraqueries. Em vaig espantar molt, em pensava que s'havia tornat foll. Sí, saltant en Cap de cop i volta parlant de cap per avall. Ja me'n recordo, feia preguntes molt estranyes. Si érem uns enciams de mar, preguntava, i no sé què més. Uns mar enciams d'un fideu xoc, l'ajudà en Ploma. Sí, en Cap feu una nova cabriola tot intentant quedar cap per munt, si més no quedar amb els peus menys elevats que abans, tot i que d'esquenes als seus companys. Ens havien preguntat si érem un somni o personatges de conte, però no m'havien dit mai això a reflexionar. Acties digué alguna cosa en veu baixa i volgué repenjar-se damunt els peus del fullet, però davant l'improvisat pes aquests desaparegueren sense previ avís sota la diminuta fada i la pobra caigué a terra amb un cop sec. Gràcies, li digué en Cap meravellat, doncs la intervenció de la fada li havia situat per fi els peus perpendiculars al terra i més baixos que el cap. Acties s'alçà sacsejant el cap, impregnant tot el seu voltant de pols d'estrella, els altres somrigueren. I després va agafar una branca, recordà la fada tornant a la seva mobilitat i a la conversa. Que arrencà viva de l'arbre, exclamà la ninfa en indignació. I li va agafar la dèria de colpejar-nos amb ella per matar-nos. Sí, murmurà en Ploma. Últimament es veu que tothom ens vol matar. El vam haver de tornar abans de l'alba, conclogué la ninfa després d'un breu silenci. Els pobres elfs van quedar tan massegats que no han tornat a fer un intercanvi des d'aleshores. Em sembla que els humans s'han tornat ben folls, sentencià en Klein alliberant un anell de fum. Sí, concedí Silent mirant els seus companys. Fa massa temps que ningú no invoca una fada. Moltes coses han canviat des l'última vegada que algú va veure un nom en aquests boscos. Des l'últim cop que algú s'hi perdé per culpa de les trapelleries d'un fullet. I quan fa que la dona d'algun pobre sabater no deixa uns quants pastissets damunt la taula per si apareix algun fullet durant la nit? Per la meva part ja fa molt que un humà no s'enamora de mi. Ens han abandonat, reflexionant Ploma. Ens han abandonat per un munt de coses que puguin grapejar, sense tenir en compte que no a tots s'hi han de poder ficar els dits. En Ploma torna a estirar-se i es queda observant inexpressiu la cara taciturna de la lluna. Els cinc esperits del bosc romangueren en el clar en silenci i damunt seu la lluna i els estels seguiren el seu curs per damunt de muntanyes de cargols, de tubs de serra i de ferralles, per damunt de formiguers de ciment plens d'habitacles amuntegats i voltats d'escombraries. Però també tornaren mirades, escoltaren sospirs i guardaren secrets. En Cap s'alçà sorollosament. Anem a fer una volta, Acties, proposà. La fada sentí amb el cap. Donar una última volta al clar, es despedí de tothom i ambdós marxaren en direcció a l'alba. Al cap d'una estona es tornaren a sentir les sonores riallades d'en Cap al lluny. Immediatament les reprimendes de la fada i els conseqüents estornuts del follet. Silen s'alçà amb un somriure als llavis i el seu somriure semblà realçar la bellesa del bosc a l'alba. «Em sembla que jo també tornaré l'estany tot passejant», anuncià. En Ploma s'alçà lentament també i s'oferí acompanyar-la. Prengué el barret, allisà l'enorme ploma, se'l col·locà, se'l retocà i un cop satisfet es despedí d'en Klein. Follet i ninfa desaparegueren vers la part més densa del bosc. Allí on viu una ninfa és un estany voltat de flors. En Klein romangué sol. Aprofità les cendres encara enceses que restaven a la part més fonda de la pipa per encendre un nou paquet de tabac i s'acompanyà de les seves anelles de fum. A la llunyania se sentiren unes passes eixordidores. En Klein arrugà el nas i brandà el cap. Humans, incorregibles. Tots els habitants del bosc els deuen haver sentit. Fins i tot el més sort. Els humans arribaren al cap d'una estona. Eren dos i anaven carregats amb una motxilla enorme, plena fins a vessar. «Plantem aquí la tenda?», preguntà un amb la seva veu dissonant fora de lloc. «No és una mica massa petit?», objectà l'altre amb veu femenina. «Potser sí. Millor que busquem un lloc més ample. Tenim tot el dia». L'home mirà al voltant amb una mica d'espant. «És ben solitari, tot això», afegí. «Sí», murmurà la dona. «Pensar que estem sols, que no hi ha ningú més en tot el bosc?» Abans que hagués deixat la frase en l'aire, ambdós havien desaparegut del clar bosc endins. I en Klein rigué un riure trist. «Que esteu sols?», exclamà amb veu sorneguera. «Sí, us heu quedat ben sols. O la filla al cap, vosaltres sou els grans reis de la creació. No podeu perdre el vostre preciós temps en segons quines ximpleries». En Klein s'alçà la fi i es dirigia amb passes cansades a la seva casa subterrània, abraçada per les arrels del seu arbre del naixement, traspassar el passadís que el conduïa sota terra i el passar davant el mirall del rebador, maleir la fulla que encara duia enganxada a la barba. Fi d'una fulla a la barba de Marc Estrany.